Soc l'Oriol López Villena i això és L'Hora de Créixer, el primer podcast empresarial en català. Cada setmana parlem de com desenvolupar estratègies de creixement i executar prioritats per assolir els teus objectius. Segueix escoltant si busques idees, històries i experiències que t'ajudin a gaudir d'un negoci més rendible i divertit de dirigir. Som-hi! Benvinguts a una nova temporada de L'Hora de Créixer. Ja en van 8. Vam començar l'any 2018, vam fer temporades, podríem dir, anuals i després vam fer un any en què vam fer de manera molt intensa 3 temporades amb episodis setmanals, i enguany L'Hora de Créixer torna amb dues novetats que s'entendran molt bé. En primer lloc, després de l'èxit que han tingut al llarg dels anys les entrevistes i converses amb professionals i experts d'àmbits diversos, he decidit que aquesta temporada serà tota a través de converses que ens permetin reflexionar i prendre decisions amb l'objectiu de créixer personalment i professionalment. Parlarem amb empresaris, parlarem amb professionals, parlarem amb gent dedicada als museus, parlarem de màrqueting, d'intel·ligència artificial, parlarem de moltes coses diferents que crec que us seran tan útils com a mi. No oblidem que L'Hora de Créixer no és només un podcast per vosaltres, sinó és un podcast per mi, per aprendre'n jo. I per això intento convidar gent que ens ensenyi coses i amb la que puguem conversar. En segon lloc, la segona novetat de L'Hora de Créixer és que la secció quinzenal sobre empresa que faig a la primera pedra de RAC1 la podreu trobar directament a la web de RAC1, d'acord? És a dir, he decidit que era més fàcil i més clar que L'Hora de Créixer, el que és el podcast, anés per un costat i la secció de ràdio anés per l'altre. Podeu trobar-la a la web de RAC1, jo igualment l'aniré publicant a xarxes i estaré encantat de rebre les vostres preguntes per respondre-les allà. Però bé, anem per feina. Avui, per estrenar aquesta 8a temporada, tenim amb nosaltres a Josep Carmona. Josep Carmona és el fundador i CEO de Process Talks, una empresa que està redefinint el futur del treball via l'automatització o l'ofimàtica. És una conversa que em ve molt de gust, la veritat. I em ve molt de gust perquè ens ajuntem, podríem dir, jo crec, 2 fans dels processos, d'acord? I de la sistematització, però amb visions una mica diferents sobre l'ús de la tecnologia en els mateixos. Per tant, crec que pot ser molt enriquidor per tothom conèixer el Josep. I som-hi, benvingut, Josep.
Moltes gràcies, Oriol, per convidar-me i molt encantat de poder compartir visions i discussions sobre processos.
I tant. Escolta, Josep, una pregunta obligada. D'on vens tu i d'on surt Process Talks?
Bé, jo sóc un investigador que tinc una carrera llarga, no?, a la Universitat Politècnica de Catalunya, on he fet en els darrers 25-30 anys la meva carrera acadèmica. Soc catedràtic en excedència. Això vol dir que avui dia no em paga la universitat, sinó que estic dedicat totalment a l'empresa. Allà vaig fer investigació en diversos temes, des de llenguatge natural fins a la ciència de processos, automatització, mètodes formals. M'apassiona la intel·ligència artificial, però m'apassionen moltes altres coses relacionades amb la ciència de processos.
Quines?
Perdona, no t'he escoltat.
Com quines? Com quines, per curiositat?
Per exemple, tot el que és, jo com bon informàtic que sóc, m'agrada programar, Darrerament no ho faig molt, però m'agrada molt. Jo me'n recordo quan era petit que la meva mare li deia que jo volia crear coses i coses que funcionessin soles, no? I és una cosa que m'ha apassionat molt des que vaig descobrir la programació i els mètodes formals. Ho he estat fent, no? I
sobretot... És bona aquesta, eh? És a dir, vull fer coses que funcionin soles.
Sí, això m'ha agradat tota la vida.
Sí, sí, jo me'n recordo quan començàvem a classe, no? Ara no sé si es fa gaire, però que ens ensenyaven a l'escola programació molt bàsica, Basic i Logo i aquestes coses, i realment feies coses que funcionaven soles, és a dir, feies petites aplicatius, no sé com dir-li, que feien sols. Està molt bé. I escolta, a Process Talks, com descriuries el client al qui aneu a buscar i en què l'ajudeu?
Sí, nosaltres tenim clarament una visió d'aconseguir una eficiència superior a l'hora del dia a dia dels nostres clients. El que volem és que tinguin una mena d'assistent digital de l'automatització al costat seu, sí, per tal de treure's de sobre tota la tasca que tenen davant quan estan interaccionant amb l'ordinador. Per tant, el nostre client ideal és aquella persona que, tot i no tenir capacitats tècniques per, diguem, programar, com dèiem abans, perquè no és un programador, sí que pugui, de forma fàcil i natural i orgànica, actuar com si fos un programador. I sí que valori el fet que part del que fa no aporta en valor. Per tant, hi ha dos components. El component de, ei, jo vull deixar de fer coses que em fan nosa i són molt, molt, em porten molt poc valor, i, ei, per altra banda, li dono valor al fet de no fer-les. Perquè hi ha gent també que, ostres, veu com una amenaça el fet de que les coses que fan deixin de fer. I són dos components igual d'importants, perquè si veus una amenaça a coses que et poden treure feina, no?, per dir-ho així, aleshores mai ho adoptaràs. Aleshores necessitem un compromís entre aquests dos objectius.
Clar, és a dir, el que comentes és cert, no? Ara m'apuntava que moltes vegades, fins i tot en processos més senzills, ara parlarem del vostre, que és té una part de senzilla, però després té molta cosa complexa al darrere, però fins i tot amb introducció de noves tecnologies a les empreses et trobes gent molt reàcia als canvis perquè segueixen dient que ells ho fan millor o ells ho fan més ràpid i no veuen aquest punt que has dit tu, no? Que és, no es tracta de si ho fas més ràpid o no, sinó de si hauries d'estar fent això i no altres coses. Com afronteu la versió aquesta, el canvi en les persones? Això que has dit tu, aquesta por.
Jo crec que, malauradament, no és un canvi que ens agradaria a nosaltres. Ens agradaria que fos, com se'n diu en anglès, no, bottom-up. És a dir, que tu proposes tecnologia a la gent de baix i la gent de baix diu, hòstia, és que hem de fer això perquè m'ajuda, perquè en el dia a dia no t'ho quedes millor. Però, malauradament, ens estem trobant que és difícil que sigui bottom-up. Les tecnologies, com realment impacten, és quan són bottom-up. És quan realment no has de, diguem, forçar la gent. La tecnologia entra i...
Però a la pràctica el que passa és que acaba sent més alt bottom.
Sí.
Bueno, ja és perquè... molt... És a dir, ets la primera... Vull dir, molt bé, perquè és la primera persona que jo sento en aquest àmbit i en d'altres que s'atreveix a dir això. És a dir, que s'atreveix a dir una cosa com que sí, hauria de ser bottom-up perquè és l'ideal, estic d'acord. És a dir, és la millor manera d'implementar qualsevol canvi i una nova tecnologia és que la gent, l'equip, la demani i estigui motivada, però l'experiència que jo, per exemple, m'he trobat és acostuma a ser tot el contrari, és a dir, excepte empreses molt, 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 molt tradicionals i sectors molt tradicionals, sí. Que sí que passa, acostuma a ser el contrari, no? És a dir, veus aquest intent per part de direcció d'introduir això i a vegades la reticència en alguns, que trobes de tot,
sí.
Molt pionera i gent molt reticent.
I l'altra cosa que vull dir és que també, amb tot i que ho intentem fer hipersexy, aviam, no és sexy dir, oye, pues ara te voy a poner un assistent virtual que li has de dir com has de fer les coses en el teu lloc. No, si tu estàs treballant i has de, jo què sé, fer la comptabilitat de l'empresa, sí. Perquè et toca, no trobes temps. És a dir, no, hi ha un punt d'incentiu de trobar temps per dir, bueno, ara em dedicaré una hora a automatitzar coses que faig durant el mes i que trobo... Si ens pensem, i a mi em passa igual, és a dir, en el meu dia a dia com a empresari, com a startupero, ostres, les coses que em fan més nosa precisament és millorar, és a dir, millorar la forma, els processos interns de la meva empresa. No és sexy. El que és sexy és trobar un altre client. Això és sexy.
Clar,
o un altre projecte.
De fet, és aquella típica frase que em costa més, és com quan delegues, no? O sigui, automatitzar, jo ho assimilaria a delegar. Al final, delegues a una màquina, però estàs delegant, no? I aquella frase que tots haurem sentit, o haurem dit, fins i tot, és que em costa menys fer-ho a mi que explicar-t'ho.
Sí, absolutament, absolutament.
Clar, anem a això d'explicar-t'ho, perquè és la part que a mi m'entusiasma més del vostre projecte i de la potencialitat que té la intel·ligència artificial, no? És a dir, estem acostumats, o com a mínim, acostumats és molt dir, perquè fa 4 dies... que ho veiem, això, no? Però estem acostumant-nos a una intel·ligència artificial a la qual li fas preguntes i et respon coses. Podríem dir, per fer-ho molt, molt, molt gràfic, no? Però el que vosaltres plantegeu és una cosa que va més enllà, no? Que és no respon sinó fa. I a més ho feu a través d'una cosa que dieu vosaltres automatització intel·ligent, on vosaltres expliqueu a través de llenguatge, a través de la conversa, què feu, o sigui, què cal fer, i la intel·ligència artificial el que fa, si estic fent un molt bàsic per mi, eh? Després m'ho expliques tu, encara més bàsic per mi. És a dir, i la intel·ligència artificial el que fa és convertir aquelles paraules teves en un procés i un procés automàtic. En què consisteix aquesta automatització intel·ligent?
Sí, clarament. És a dir, nosaltres busquem... És a dir, una altra cosa és que ho aconseguim, Oriol, però nosaltres què busquem? Busquem emular un efecte, no? Tornant una mica al bottom-up, l'efecte Alexa de fa 13 o 14 anys. No? És a dir, el que busquem és que la gent que té clar les coses que vol automatitzar ho pugui explicar. I explicar-ho què vol dir? Que tu dones un paràgraf o un parell de paràgrafs descrivint les coses que, o el procés concret que tu creus que es podria fer de forma automàticament. No? I explicar-ho vol dir que si és un procés ofimàtic que té a veure què passa quan reps un email i què passa, com s'han de moure les dades, com s'han de moure amb una altra aplicació, per exemple, les vols moure a Excel, o també vols enviar un formulari perquè te l'omplin i quan s'hagi omplert aquestes dades t'arribin a un altre lloc, o moure fitxers en el núvol, o qualsevol altra cosa, o planificar coses que vols fer al final de cada mes. Tot això, avui dia, la tecnologia ho pot digerir i entendre i analitzar semànticament i fer accions. És a dir, i sobretot es veu en les últimes empreses que estan sortint a nivell mundial, estem passant d'entendre el que diu l'usuari a poder reaccionar i accionar les coses que diu l'usuari. I Process Talks tracta d'això. A partir d'una descripció en llenguatge natural d'un procés ofimàtic, com extreure una recurrència, una automatització que es desplegarà en el núvol i que es farà sense la teva intervenció. És a dir, igual que jo abans li deia a Alexa, posa'm la primera cançó de Shakira que se't vingui al cap, doncs tu pots descriure un procés que et ve al cap, que et fa nosa, que ho fas manualment, i la nostra plataforma s'encarregarà de fer-te una proposta concreta amb passos, amb integracions concretes, per tal de que aquest procés que li has descrit de forma totalment informal es pugui desplegar en el núvol i treballi per tu.
No,
això
veig,
és el que busquem.
Ho veig espectacular, perquè jo recordo que quan jo vaig entrar a treballar al despatx dels meus pares, i el meu pare era molt fanàtic de que tothom, quan entrés, el meu pare els hi regalava una llibreta, no? Els posava una llibreta i els deia, bueno, aquí heu d'anar-vos anotant tot, des de com s'entra en el programa informàtic de torn, en aquelles èpoques pantalles tontes, fins a com arxivem o com, o sigui, qualsevol cosa. Eren com tot processos escrits per cadascú d'ells, no? I al final la manera com ho escrivia la persona era la manera com algú altre li transmetia amb un llenguatge natural, que dius tu. O sigui, el que estic veient aquí és una cosa que al final és... Sí, la paraula és natural, és a dir, el que fem és explicar-li a la màquina, si ho entès bé, per exemple, que quan rebi un email amb una factura adjunta, si faig la comptabilitat, agafi aquesta factura, aquest PDF, l'arxivi a una carpeta determinada de Dropbox, sí, bueno, per dir marques, però bueno, de Dropbox, i després agafi aquesta, fins i tot pots arribar a dir, agafes aquesta factura de Dropbox i la passes pel programa X d'escaneig de factures de manera que puguis comptabilitzar-la allà, no? I un cop fet, clar, és això més o menys el que estem...
Sí. De fet, m'encanta que facis aquest exemple perquè, de fet, nosaltres, el conjunt d'integracions que tenim a la plataforma encara és limitat, però perseguim una mica el concepte de ser una mena de lloc de reunió per a altres integracions que puguin venir de fora. Hi ha un munt d'empreses, aquí a Barcelona hi ha diverses, que fan precisament això que dius. I amb una d'elles, que és Inmatic, que és un partner que estem treballant, doncs ens estem integrant perquè facin precisament això, perquè tu puguis dir això de, ei, cada cop que m'arriba una factura, l'envies a Inmatic perquè la comptabilitzi amb A3 i no només vull això, vull sinó després que m'apuntis en aquest Excel que hem comptabilitzat una factura, perquè al final del mes vull tenir tot l'Excel ordenat amb totes les factures. I a més, m'amous la factura en aquest arxiu, en aquesta carpeta d'OneDrive. La meva tasca com a gestor s'ha simplificat enormement, perquè jo puc fins i tot programar quan aniré a aquest Excel, quan aniré a aquesta carpeta, a veure al final del mes el que ha passat. I jo he
Sí.
estat com una mena d'assistent, és a dir, com una mena
Sí,
de visualització a l'ombra sense haver d'interaccionar, no?
em
És
sembla,
aquesta.
sí, em sembla una cosa que de tant de, o sigui, aviam, que no se'm malinterpreti, que de tan simple, d'acord, no acabo de concebre com hem estat fent el paperina durant tants anys, no? Fent processos empresarials, a operacions, processos comercials, no sé, reps un email d'algú interessat en el teu producte que ràpidament tu allò ho puguis transformar a posar-ho en un CRM, que aquell CRM t'enviï un avís o intenti... És a dir, clar, el nivell de possibilitats que té una eina d'aquest tipus és brutal.
Clar, però si em permets, Oriol, hi ha un fet molt especial que va passar fa un any. De fet, al març d'aquest any, el Bill Gates deia que l'era de la IA ha aparegut. I no és casualitat que està molt relacionat, que està directament relacionat amb l'aparició de la intel·ligència generativa i els grans models de llenguatge. És a dir, nosaltres a Process Talks tenim experts en llenguatge natural que porten 30 anys fent investigació en llenguatge natural. Llenguatge natural és una subàrea de la intel·ligència artificial que bàsicament tracta d'entendre el llenguatge natural tal i com ve, desestructurat. Doncs bé, fa un any va aparèixer una empresa com OpenAI, que ja estava des d'abans, però fa un
Sí.
any va començar a desplegar models comercials accessibles, i això ha revolucionat molt les capacitats de llenguatge natural que hi havien fa un any, abans de fa un any, no? No tenen res a veure amb el que hi ha ara. És a dir, desplegar una plataforma de comprensió de llenguatge natural amb la capacitat de la tecnologia actual és infinitament més fàcil i amb unes prestacions infinitament millors. Per tant, comprendre llenguatge com ho fem nosaltres ara, és una cosa que és molt més accessible del que era fa un any.
Clar.
Per això, ara estem començant a veure un munt d'aplicacions que es basen en la interacció amb llenguatge natural. De fet, jo, bueno, si això està gravat, jo estic
Sí.
segur que d'aquí 10 anys, si veiem això, el que passarà és que tothom es preguntarà com abans, fa 10 anys, hi havia interfícies amb clics, amb tot això, si ara tot es pot fer amb llenguatge natural. Jo estic... O sigui, un fet que passarà i no sé
Sí,
si
sí.
serà gradual o abrupte, és el fet de que les interfícies amb la tecnologia començarà, la interfície en llenguatge natural agafarà un protagonisme molt més gran, perquè democratitza l'accés a la tecnologia. És a dir, no has de saber, hòstia, quiero desplegar un procés, no sé com... No, simplement digues-ho.
Li
La tecnologia
expliques
per sota i ja
allò que
està.
deies, no? Un Alexa o no sé què, li expliques a l'ordinador i directament. Ah, sí, és... Ja ho entenc, és d'aquestes coses. Això és una mica com quan a la història es diu allò de que el mur de Berlín va caure un diumenge a la tarda, no sé, em sembla que era un diumenge a la tarda. Però clar, la cosa ja anava caient, simplement no l'anaves
Sí.
veient i de sobte apareix, no? I això també té aquesta pinta, és a dir, és d'aquests canvis. Jo, pels que m'han seguit, no sóc una persona, m'encanta la tecnologia, faig servir molt, però sempre dic que primer el procés, després la tecnologia, no? Però és d'aquelles vegades que realment veus una tecnologia que és autènticament disruptiva, és a dir, que canvia la manera realment d'enfrontar-se al món, d'acord? És a dir, una vegada un amic em va dir que disrupció és una cosa que fa canviar-ho tot, no només a aquella cosa concreta, no? Diu, per exemple, si de sobte poguéssim volar, no? És a dir, si les persones, ahir posava aquest exemple, si les persones poguessin volar, de sobte canviaria tot, canviaria l'arquitectura, perquè, clar, si algú pot colar-se a casa teva en un àtic, d'acord, ja la
Sí.
cosa canvia. I, per tant, la discreció és diferent. És a dir, canviaria l'arquitectura, canviarien les feines, canviaria... Llavors, això té pinta d'una cosa molt semblant, la veritat. És a dir, t'ho diu un d'aquests escèptics que sempre diu, esperem què passa d'aquí un any, aviam si encara se'n parla. Però realment la sensació és que això va endavant. I clar, jo, quan veig aquests temes, intel·ligència artificial, automatització, sempre em pregunto, hi ha lloc per la intuïció humana? en tot això, la intuïció, l'espontaneïtat humana dins de la gestió dels processos empresarials? I com creus que es podria integrar aquesta intuïció, aquest punt? Clar, jo crec que les persones no fem mai les coses de manera racional. I això és un avantatge, perquè a vegades hi ha decisions que són racionals i decisions que són raonables. No? És a dir, racionalment, tu el que has de fer moltes vegades, no se m'agafi això com a assessorament financer, racionalment, si tens una hipoteca amb un tipus molt baix i és fixa, racionalment, potser no avançaràs el pagament de la hipoteca perquè amb els diners podries estar-los invertint en un altre lloc on et donen un tipus d'interès més alt. I, per tant, aquesta és la decisió racional que prendria una màquina. Però moltes persones no volen viure amb un deute. I, per tant, el seu plantejament és: jo vull cancel·lar el deute perquè visc millor i més tranquil amb el deute. On queda aquest punt d'intuïció dins de l'automatització de processos?
Jo crec que me'n recordo d'una xerrada que em van fer fa 2 o 3 anys al CTO de Camunda, no? Que és una de les plataformes d'automatització de processos més grans que hi ha, open source, amb un model de negoci molt interessant. Doncs ell deia que cada organització té dos tipus, per simplificar, dos tipus de processos. Els processos que són estàndard i que no aporten valor. És a dir, un procés de demanda de vacances d'un empleat és un procés que no aporta valor per l'empresa. Aquests processos pots agafar fins i tot software que te'ls fa i no destacaràs per això. Jo crec que on realment hi ha una part que poses al cor és aquells processos que defineixen, diguem, l'avantatge competitiu de l'empresa, sí? I aleshores jo crec que on hi ha lloc per la intuïció, on hi ha lloc per posar el cor, on hi ha lloc per destacar i tenir un avantatge competitiu és quan tu, diguem, automatitzes a la teva manera i amb el teu procés, que poder fins i tot és un actiu de l'empresa que no vols compartir, aquells processos que realment et donen aquest avantatge competitiu. Jo crec que, per exemple, en l'exemple que posaves abans del teu pare, és a dir, quan un empleat deixa l'empresa, fixem-nos en
això. Sí, la llibreta quedava allà. Sí, quedava.
Que quedava allà. Imagina't que ara el que queda aquí, el que queda, és tots els processos automatitzats que deixa aquell empleat. És a dir, si a mi em donen a escollir, probablement prefereixo l'activació de les seves idees que no pas les seves idees. Sí? Per tant, jo crec que on trobo jo que hi ha un lloc per incorporar intuïció, per incorporar valor, és automatitzar aquelles parts que et fan únic, no? I prefereixo tenir algú que acciona que no algú que descriu. És la meva
sí,
impressió.
Podríem,
no?
dir, podríem dir que la intel·ligència, l'automatització més pura i dura queda en el que és el vessant més tàctic de l'empresa, i en el vessant més estratègic queda la intuïció, és més important, no? És a dir, és un punt de... I fins i tot en la relació amb les persones, és a dir, tu pots dir-li que pots, a través del llenguatge natural, entenc que li pots explicar a l'eina que vols que cada vegada que reps una petició per part d'un potencial client, pues, faci un CRM, li enviï una proposta i tot plegat. Però al final del camí, segons quin tipus de negoci, aquesta proposta es basa molt en la conversa d'una persona amb una altra persona. No? I crec que això és el que dius tu, no? És aquest punt d'avantatge competitiu on realment la màquina pot facilitar o accelerar, però no aporta un valor tan gran com la intuïció.
Hi ha una altra visió que jo voldria també comentar, que és una altra direcció, no? És a dir, la visió que hem agafat a la nostra empresa i a moltes altres empreses és en posicionar l'humà davant de la màquina, on descriu en primera persona, la màquina obeeix com un ent que d'alguna forma obeeix ordres que li diu l'humà. És a dir, és una mica el paradigma de programador no expert, no? És a dir, nosaltres li diem a la màquina el que ha de fer, la màquina entén que l'home, la persona, perdó, el que li diu és assenyat i, per tant, ho fa, no? Per tant, si ho mirem des de molt amunt, molt amunt, molt amunt, el que veiem és una persona que descriu una automatització, és a dir, programa una automatització a la màquina i la màquina ho fa, no? Per tant, aquesta és una primera versió. Però hi ha una visió de la tecnologia totalment diferent, que és: la màquina grava tot el que passa i proposa. Per tant, si aquesta, si tu, en aquest sentit, com seria? L'humà es passa 30 dies interaccionant, tot això crea com uns logs molt grans dintre la
Clar.
màquina, i la màquina, després d'analitzar-los, dius, vale, tate, el que s'ha de fer aquí és aquest procés concret.
Entres
I
30
aquest...
vegades al mateix punt i estàs duplicant aquesta feina dues vegades
Exacte.
i cada vegada que... Vale. Sí.
I això podria ser una altra visió. Doncs bé, reproduir el que has vist no té per què ser la part més tàctica, no? Perquè aleshores tu pots estar cometent o fent el mateix procés que és ineficient i que es reprodueix. Quan tu li dius a la màquina el que vols fer, tens la possibilitat d'incorporar creativitat, no? De dir, hòstia, però és que, ¿por qué tengo que hacerlo por email? Si esto podría ir directamente allí. O, ostres, ¿por qué no? O, per exemple, reporting, no? Ostres, pues que ja que estic redefinint el procés, ¿por qué no ho fem bé, introduïm un pas que guardi aquestes dades i, per tant, jo sempre tinc, puc traquejar el que he fet, no? És a dir, jo crec que el fet de posicionar l'home com que, la, perdona, la persona, com que descriu un procés, entra a formar part la creativitat de tot aquest procés
Ah, i això
creatiu.
també allibera temps, en el sentit que el plantejament que dèiem al principi, aquesta aversió, aquest problema de no tinc temps per ensenyar la màquina, no? Que es deia, al principi de tot dèiem, no? Ostres, és que no puc dedicar una hora als processos. Si al final pots aconseguir que la màquina vagi aprenent de tu, de com vas treballant, en realitat, el que és el procés actual, com a mínim, ja te'l pot definir la màquina. Que és, jo ja t'he estat mirant, t'he traquejat exactament què fas cada vegada que reps un email i cada vegada que reps una trucada i cada vegada que t'asseus a la taula i he descobert això. I potser podries fer-ho d'una altra manera, no? És a dir,
Sí,
que
sí, sí.
trenques una barrera, que aquesta barrera que dèiem del delegar, de em costa més explicar-t'ho que fer-ho. Per tant, no, ho estic fent i mentre ho faig ja t'ho estic explicant, no? Seria?
Sí,
Més
sí,
o
sí,
menys.
sí, sí, tal qual.
Clar, i tot això entenc que està en una evolució que és constant, és a dir, no ens aturem, vale? I que demà passat podríem gravar una altra conversa i sortiríem amb noves coses, no? Que és el que cada dia veiem. Quines són les tendències o el camí fins i tot més prometedor que veus tu en els propers anys? En com es gestionen les empreses i en com es gestionen aquests processos.
Jo crec que la nostra aposta i la nostra visió és que la gent ha de fer un gir, i aquest és el complicat, eh? Perquè el complicat no està en la tecnologia, sota el meu parer.
No,
La
espera, està...
tecnologia pot fer molt... El complicat està en com les persones evolucionen amb la tecnologia, no? I nosaltres ens estem trobant. Ens estem trobant que les persones, hi ha una certa dicotomia. Nosaltres pensàvem que hi havia una escala de grisos entre persona que no és tequi, a persona que és totalment tequi, i pel mig. Doncs no, hi ha una dicotomia molt gran. És a dir, no hi ha una escala de grisos que diga, bueno, voy a coger el 20% tequi. No, no. Aleshores, jo crec que la tendència que ha de venir és com la tecnologia s'apropa a les persones. Sí? La primera és ChatGPT. ChatGPT és l'empresa que en menys temps ha aconseguit un bilió en B d'usuaris. L'empresa que en menys temps, què ha fet? Ha aproximat la tecnologia a les persones mitjançant el llenguatge natural i mitjançant un coneixement del món que abans no era accessible, únicament via navegadors i tot això. Però ara ho ha sintetitzat en un...
Sí, ho
en
ha
un
fet
cor...
fàcil, ha fet
fàcil.
Que pràcticament, no ho sé, li hauré de preguntar, però és d'aquelles situacions en què podries dir, que no se m'ofengui, que ma mare és possible que l'hagi provat només per provar-lo. Sí, sí.
Sí, 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 sí. I jo crec que aquesta és la tendència. La tendència és, no ens equivoquem, eh? És a dir, la demanda de programadors al món és contínua. És com els metges, és a dir, hi ha falta de programadors clarament perquè no donen abast. Doncs bé, la tendència de la tecnologia és dir, vale, com busquem un plan B per quan no hi poden haver programadors? Doncs pues anem a intentar empoderar la gent perquè puguin fer coses que abans només la podien fer d'aquesta forma.
Els
No?
programadors esteu construint la vostra competència, eh? En aquest cas sí.
Sí, sí, sí. De fet, jo me'n recordo, quan jo estudiava, hi havia professors visionaris que deien, bueno, la programació Se va acabar. Jo no crec que s'acabi. Més que res perquè aquests models tan intel·ligents que tenim avui dia disponibles aprenen sobre codis que s'han desenvolupat en els darrers 10 o 15 anys. Sí? Si tu vols fer coses noves, aquests models tenen la capacitat d'extrapolar coneixement, de generalitzar i proposar-te. Però en qualsevol cas, farà falta un tio, un programador, que en sàpiga i que pugui dir, ah, vale, esto es correcto, ostres. És a dir, programar sempre serà
No,
necessari,
i
sobretot per
sobretot és
coses
el que dèiem
noves.
abans del component humà, no? Que és jo estic d'acord amb tu en que el canvi, el problema no és tecnològic, és una mica com la transició energètica i tot plegat, o sigui, el problema no és tecnològic. Tecnològicament es pot avançar i es poden, o sigui, es poden millorar els processos, es poden millorar la tecnologia, o sigui, tecnològicament no hi ha un problema. D'acord? És una qüestió de temps. Amb més temps o amb menys aconseguiràs que hi hagi bateries o que l'energia solar es pugui emmagatzemar fer bé. O sigui, tot això amb més o menys temps ho aconseguiràs. És un canvi cultural. O sigui, és un canvi cultural. I a les empreses el que vosaltres plantegeu, i dic vosaltres, dic Process Talks, però també tot aquest món, no? És un canvi cultural, és un canvi de xip, és entendre que això són, tu has dit, assistent digital, no? És a dir,
Sí.
que és com si tinguessis una persona a dins.
De fet, jo la setmana passada, just el divendres passat, parlava amb una gestoria de dues persones, no? I els estaven fent un onboarding de la plataforma i ells deien, fixa't, i això és un cas de fracàs nostre, no? Perquè no vam ser capaços d'explicar-li el concepte que és molt senzill. És a dir, tu com a empresa de dues persones no et pots permetre perdre un minut del teu temps. Precisament perquè no ets una multinacional, que el temps no és que el regalin, però el temps
Sí.
és un component més disponible, precisament aquestes dues persones heu de fer el màxim òptim possible
Clar.
la vostra dia a dia. Precisament per això has de fer servir Process Talks, no? I
Sí,
aquesta...
a vegades és aquesta reacció ràpida quan estem venent, eh? I això ens aniria més a la venda o la negociació o al màrqueting, eh? Que és aquest punt a vegades de dir, és que no tinc diners per fer això, no? O no puc fer això, i tu penses, no, no, precisament per aquest
Sí, sí,
motiu, és
sí.
pel que et necessites, no? Estic d'acord amb tu que clar, una empresa petita, d'acord, una empresa petita, fins ara les grans empreses han estat apostant per la tecnologia, ja sigui maquinària, les indústries i demés, ara seré molt bèstia, no? Però per reduir número de persones. És a dir, al final és, si puc fer servir la tecnologia, no em calen les persones, em calen les persones per fer altres feines, però no aquestes concretes, no? Jo crec que les petites empreses ho han basat tot molt en això que deies tu, amb el temps, amb la gent, amb com augmento la capacitat, no? Pues augmento la capacitat a través de contractar més gent, de fer hores extres, de fer torns, tot això. Clar, de sobte apareix una tecnologia que aquesta vegada sí que ho sembla, perquè jo crec que la tecnologia ens ha enganyat durant molts anys. És a dir, crec que la gent té menys temps que abans, no? Fem menys. Però bueno, crec que aquesta vegada sí que apareix una cosa que realment fa guanyar temps, però fa guanyar temps sobretot perquè s'assembla a una persona, perquè no deixa de ser un assistent, una
Sí,
persona que fa coses.
totalment d'acord, totalment d'acord. I jo crec que sí, estem
Perdó, per
amb...
primera vegada tu no hi has d'interactuar constantment. O sigui, no és com l'aparició de l'email o l'aparició del WhatsApp
Sí.
o
Sí, que et
l'aparició
treu temps, sí.
del mòbil, on tu has d'anar-li dient, no?
Sí,
Això,
sí.
en canvi, ara s'assembla molt més al teu somni de petit, que és
Sí, sí,
fer
sí.
coses que es facin soles.
Sí,
O sigui,
tal qual.
o sigui,
Sí,
estàs recuperant allò que tu tenies al cap, no? Que és, ara de sobte sí que es fa sol.
i jo crec que és molt curiós, no? Perquè, hi ha una sèrie de reptes que ho veurem, no? Reptes legals, reptes com el que
Ah,
estem
de
parlant tota
seguretat.
l'estona ara, reptes culturals, però tots aquests reptes els anirem veient i sospito que es resoldran molt més ràpid del que històricament s'han resolt amb la revolució industrial, o sigui, el que va costar, per exemple, que els infants deixessin de treballar, no?
Ah.
O sigui,
Sí.
són desafiaments que van tardar molt. Sospito que els temps també s'han reduït a nivell de, diguem, incorporar aquestes noves tecnologies en el nostre dia a dia.
Sí,
I
perquè jo crec que
espero...
les persones, al final, la tecnologia avança molt ràpid, però nosaltres seguim sent simis. És a dir, no hem evolucionat tant, o sigui, el nostre cervell és similar, no? Les nostres mans iguals, d'acord? Però sí que hem après una cosa. I jo crec que això és el que fa que vagin les coses més ràpides també, aquests canvis culturals. I és que hem après, som menys arrogants, és a dir, ara tenim més consciència de que no som res, o sigui, de que una màquina ens supera. I potser això també porta la por, eh? Perquè antigament, doncs, Déu era tot, o el rei de torn, o el senyor feudal era el que proveïa, però ara ja sabem que ens passa tot per sobre, no? I això, com a mínim, és acceptar la derrota, no?, en algun cas. Però bueno...
Sí. Bueno, jo crec que també el desafiament, doncs, és bueno, si jo a vegades penso, no?, de la gent que utilitza avui la tecnologia, que és d'una certa edat, i la gent que utilitza avui la tecnologia i que té 13 anys, no? És a dir, jo crec que també les capacitats aniran reformulant-se, mutant-se, no?
Sí, però...
caldrà veure.
A veure, què en penses tu d'això? No té res a veure amb l'empresa. La meva sensació és que quan jo era petit, entre que programàvem una mica al col·le, allò lo just, i van aparèixer els ordinadors, no per primera vegada, jo tinc 47 anys, vull dir que apareixien els ordinadors, però quan jo era petit o adolescent va ser quan es va popularitzar, no? És quan realment, com a mínim aquí, es van fer populars els ordinadors. Jo recordo obrir l'ordinador, o sigui, jo sé que hi ha dins d'un ordinador, no? És a dir, un PC, sé el que és la targeta gràfica i tal, i no sóc informàtic, ni és un tema que m'hi acostés, d'acord? Però vaig aprendre totes aquestes coses. Vaig formatejar el disc 2.000 vegades perquè em vaig equivocar amb coses. Vull dir, vaig fer 1.000 coses a part de fer servir. La meva sensació, moltes vegades, no sé si les noves generacions estan adquirint aquest coneixement perquè la tecnologia és tan bona, està tan ben feta, que l'ordinador ja no falla, per exemple, o falla menys. I això és una cosa que és d'aquestes coses que no sé si a nivell generacional o de futur pot ser un problema per la vostra professió, eh? Per si
apareixerà. Jo no estic convençut que sigui una capacitat necessària. Nosaltres va ser molt necessària... Va molt necessària perquè jo no sé si te'n recordes tu, que miraves els jocs i deia mínima memòria, 4 megas.
Sí, hòstia, exacte.
Ampliar
la memòria.
Tu necessitaves perquè estava molt relacionat amb el tipus de software que podies fer servir. Ara això no existeix. I, de fet, d'aquí a 10 o 15 anys, amb els ordenadors quàntics, és molt probable que el que
aquí...
sàpigues...
No és un tema social ni un tema empresarial, eh? Em refereixo més tu com a catedràtic, a més, amb excel·lència, però a l'UPC, i per tant, que has estat allà. Has notat aquest canvi en el nombre de persones que volen ser programadors i en la preparació que porten ja des de casa o no? O el que vol ser programador, el que vol ser informàtic, això ja s'ho ha treballat igualment a casa?
No, no té per què. És a dir, jo no he notat, i mira que jo, una de les coses que, una de les assignatures que donava és a primer curs, és a dir, que jo, quan entraven a programar, passàvem per les classes que jo donava en algunes de les classes i realment veies de tot, veies gent que t'havies de treure del mig perquè clarament ja havien fet, ja havien programat
ja
i quasi que el que no havies de molestar. Bueno, no és ben bé així perquè
sí, no, ja
els hàbits i els has d'ensenyar, però realment jo això ho he vist contínuament, he vist molta gent, hi ha un canvi. Hi ha un cert canvi, comencen a aparèixer més dones que estan interessades en la tecnologia i en particular la informàtica. No és significatiu, però hi ha una certa tendència, un canvi de
bueno,
tendència.
Sí, això és important, el que deies abans, perquè quan afegeixes la intuïció humana en aquest tipus, a la tecnologia, si tens un 50% de la població que no participa en aquesta creació d'aquesta tecnologia, estàs perdent part del que, allò que dèiem, no?, de les pors o dels canvis o que pots trobar-te a les empreses. És a dir, una tecnologia feta només per homes, al final, si hi ha aquest punt d'intuïció, no estarà adaptada.
No és representativa. I l'altra cosa, jo l'altre dia a un professor, de fet, li preguntava a un professor que està a primer curs de la carrera d'informàtica i li preguntava, escolta, i no feu servir ChatGPT per ensenyar? És a dir, i em va dir, no, encara no ho estem fent servir. És a dir, que també i estaria bé que també que no es pensés des del punt de vista de si la gent ve, té nocions d'informàtica, sinó també des del punt de vista de dir, vale, un moment, 2023, hi ha una nova tecnologia que ha entrat, l'aprofitem per ensenyar millor? I jo crec que això crec que també ho hem de fer una mica esforç a la
Ara
universitat,
falta.
eh? I crec que s'hauria de fer,
Molt bé.
també.
I escolta'm, per anar acabant, va, pros i cons, quines són les prioritats o quina seria la prioritat pels propers temps?
Clarament, la tecnologia ja la tenim aterrada, la tecnologia anem bé, és a dir que clarament ara estem en una fase molt d'això que comentaven al principi, no? De trobar el market fit de que realment ho compra, no? Realment, nosaltres pensem que la tecnologia ja té prou valor i aporta prou valor, i anem a les empreses i l'ensenyem. I volem intentar trobar, diguem, l'encaix més natural per a aquesta tecnologia. És a dir, pensem que les pimes pot ser un cas molt clar, però ens estem trobant també de tornada que cal tenir un relat i un discurs que faci entrar aquesta tecnologia, no? I
Ja.
el que a mi m'agradaria és que d'aquí 10 anys fos una tecnologia igualment de necessària com és un producte comptable. Això és el que m'agradaria. És a dir, jo no puc considerar que tinc una empresa si no comptabilitzo les meves factures, si no tinc una... Perquè és necessari. Doncs el que jo m'agradaria és que
No.
d'aquí 10 anys fos necessari tenir un assistent virtual que t'ajudés a automatitzar part de la teva
De
tasca.
fet, crec que està molt bé per una de les coses que vaig veure, no? Era a què es dedica, no? O qui ets tu, no? I dèiem, CEO de Process Tools, una empresa que està redefinint el futur del treball via l'automatització de l'ofimàtica. I això em va fer gràcia quan vaig veure-ho, perquè vaig pensar, inicialment el primer que penses és com si traies valor a el que fa, perquè és molt més que l'ofimàtica. Però enllaçant amb el que acabes de dir, pren molt més sentit. És a dir, tothom té un Word, Excel o similars a la feina. I, per tant, el que estem fent és automatització, crear una eina nova, un tal, que tens allà, no? I que d'aquí uns anys, d'aquí no sé quants anys, segur, malauradament, que Microsoft o qui sigui, també haurà anat creant el seu propi assistent digital d'això i que a part de Microsoft Teams, Microsoft Word, Microsoft Excel, hi haurà un Microsoft no sé què, no? I que fa aquesta feina, que és el que dius tu, ho té tothom. O sigui, no és una
Sí,
cosa que té algú, no, té tothom com a manera natural.
perquè el que jo veig és una mica tornant una mica al que parlaves dels processos. Hi ha processos empresarials que seran més rígids, seran més definits, fins i tot no seran teus. Tu seràs un node d'aquest procés, una acció, una etapa, però hi ha els teus processos, no? I estic segur que anem on anem, en el sector que hi anem, tenim persones treballant davant d'ordinadors. Això no
Sí.
canviarà en l'immediat ni
No.
en el mig termini. I aquestes persones que treballen davant de l'ordinador tindran processos seus que, diguem, si veiem l'ecosistema de dades d'una empresa, passen i surten, no? I aleshores, tots aquests processos actualment són manuals. Els fan ells i és on l'empresa veu el valor.
Amb una eina informàtica, però els fan ells, el que dèiem abans,
Els fan ells,
que fins ara la
clar.
tecnologia tu interactuaves. La gràcia d'això és que la tecnologia treballa sola,
Sí,
que
sí,
no
sí,
interactues tu. Tu has
sí.
interactuat al principi o quan vols fer un canvi, però no interactues. Va fent la seva feina, el seu aire, sense que tu t'hi fiquis. Sí, espectacular. On us poden trobar?
Bueno, nosaltres tenim, som una empresa 100% remota, és a dir,
Molt bé, veus?
és així, però bueno, tenim, diguem, alguns de nosaltres encara conservem les oficines a la UPC, a la web tenim www.processtalks.com, a
Molt bé.
LinkedIn tenim també espai a
Molt
LinkedIn,
bé.
a Twitter, mantenim un blog que es pot accedir a la web de la nostra empresa, que és
Fantàstic.
curtet encara, però anem compartint el que
I a
fem.
més vas escrivint regularment a mitjans, no? Com Metadata. A més, vull dir que...
Sí. Si via empresa també tenim algun
Havia
article que
empresa,
és de més.
perfecte. Si us poden
I
trobar
bueno.
a la vostra web, processtalks.com, i a partir d'aquí
Sí.
que ho comencin a provar-ho, perquè crec que és d'aquestes coses que cal entrar-hi, cal provar-ho, ni que sigui. Així que us animo tots a provar-ho. Josep, ha estat un plaer, n'he après molt. La veritat és que no sé per algú com jo que treballo sol, però segur que estava pensant, dic jo, faig moltes coses que m'agradaria. Quan parlaves del reporting, deia, ostres, això el reporting estaria bé poder rebre quan rebo directament els Excels dels meus clients, que ja directament em faci el reporting i no hagi d'estar jo. Vull dir que penso que fins i tot autònoms, d'acord, que treballen sols, aquest tipus d'eines poden acabar sent una bona eina com a assistents. No deixes de tenir un assistent, un empleat, no? Però que no computa. Moltes gràcies, Josep. Ha estat un plaer.
Igualment, gràcies, Oriol, per convidar-nos i gràcies per tot.
Gràcies a tu. Adéu-siau. Gràcies per acompanyar-me en aquest episodi de L'Hora de Créixer. Si t'ha agradat, ja saps què has de fer. Escriu una ressenya, comparteix-ho amb algú i uneix-te a la comunitat de les empreses proactives. Gràcies per escoltar-me i recorda, l'acció és qüestió de prioritats.